Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Bona tarda, amics d'Esports COPE. Aquí segueix la informació esportiva a COPE Catalunya i Andorra fins les 4 de la tarda. El Barça ha presentat avui un dels fitxatges més il·lusionants, Jules Koundé. Per futbol i per edat hauria de ser un dels pilars d'aquest projecte. Escoltarem les paraules del central francès en la seva primera roda de premsa i també les paraules de Joan Laporta confirmant que el Barça ha activat la tercera palanca amb la venda del 25% de Barça Studios per 100 milions d'euros. Un moviment que esperen que permeti al club inscriure tots els fitxatges. El club ha fet un comunicat explicant aquesta venda a l'empresa socios.com. Us portarem un informe detallat dels números de la pretemporada blaugrana i ho analitzarem tot plegat amb el tècnic Àlex Dalmas. Amb el director de Tiempo d'Espanyol, Javier de Haro, copsarem com estan els nervis de l'afició perica després de la golejada encaixada dissabte contra el Brighton 5-1. Atents, també, perquè us portem novetats sobre la polèmica oberta entre Indústries García i el seu tècnic Javi Rodríguez i sobre el fitxatge que ha anunciat avui el Barça de bàsquet, Oriol Paulí. Com cada dia, us proposem enquestes a Twitter. En clau blaugrana us estem preguntant si davant l'overbooking de centrals que té Xavi creieu que la parella més titular aquesta temporada serà Koundé i Araujo. I la majoria penseu que sí. El 85%. Només penseu que no. El 15%. En clau espanyol us estem preguntant si esteu preocupats amb la pretemporada de l'equip. Esteu bastant preocupats, eh? El 68% dieu que sí, el 32% dieu que no. Amb l'Héctor García, el control de so i l'Indira Correa a la producció, no marxeu, que tornem de seguida.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Com m'agrada Camilo, sí senyor. Comencem una setmana de presentacions, si més no, avui hem viscut la de Jules Koundé i divendres tindrem la de Lewandowski. La de Jules Koundé ha estat més discreta, eh? Sense públic, a la ciutat esportiva. La de Lewandowski serà al Camp Nou i serà una altra història. S'espera bastanta presència de públic. Ha estat avui, seguint la matinal, el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia, i a Camilo també bona tarda.
Sí, senyor, ens agrada, Camilo. Has estat pendent d'aquesta roda de premsa de Jules Koundé, la primera com a jugador blaugrana, i ha deixat reflexions interessants, oi que sí?
Sí, com deies, està reservat al Camp Nou per Robert Lewandowski, com volia la porta, per omplir pat al Camp Nou, i a la ciutat esportiva, amb la seva família... nombrosa família, també en part de la directiva del Futbol Club Barcelona, ha estat presentat. A la sala de premsa, Ricard Massens s'ha repassat en un vídeo els seus 3 anys al Sevilla, que és pel que se l'ha fitxat al Barça, perquè és ja un dels millors centrals d'Europa, però segur de la Lliga. Jules Koundé, que pot jugar també de lateral dret, que té 23 anys, que al novembre en farà 24, i que, recordem, això sí, ha fitxat pel Barça per 50 milions d'euros fixos, més 5 en variables, 5 milions en variables. Firma fins al 2027 amb una clàusula d'aquestes que estan posant ara tots els joves de 1.000 milions d'euros, i avui Koundé li preguntaven per l'oferta de la que es va parlar molt a les últimes setmanes, l'oferta del Sevilla, y al esfuerzo que volían hacer a la Premier League para contratarlo.
Sí, es verdad que tuve la otra oportunidad y el esfuerzo se trataba de esperar a que el Barça pueda llegar a un acuerdo con el Sevilla, y cuando sentí que todo eso fue posible, elegí el Barça porque era claro para mí. Porque es un club, sí, con un proyecto muy ambicioso. También la Liga Española me gusta mucho. Y sí, el esfuerzo fue eso, pero realmente no fue tan un esfuerzo porque quería llegar aquí.
un Koundé que, com escolteu, parla molt bé el castellà i que confessava avui que es vol posar aviat amb el català. Per arribar a Barcelona ha estat clau, com no, l'home que també està fent de director esportiu del Barça, Xavi Hernández, i les seves trucades.
Me han pedido nada más que seguir haciendo lo que estaba haciendo en Sevilla, es decir, seguir siendo agresivo, salir la pelota de atrás también, que son, creo, mis fuerzas y compromiso, por supuesto. Sé dónde llego, que el Barça es un club muy, muy, muy grande y que muy exigente también. Así que fue un poco lo que me ha contado el míster.
Un Koundé que, per cert, està vivint a l'Hotel Sofia, a l'Avinguda Diagonal, molt a prop del Camp Nou, amb la seva família, com tots els fitxatges del Barça, mentre buscant casa. I un dels temes del que el barcelonisme parla i es pregunta és com es faran els 11 del Futbol Club Barcelona. Koundé i Araujo seran els centrals titulars, si Piqué quedarà a la banqueta, i a Koundé li han preguntat per aquesta competència i per si es veu ja de titular en el Barça de Xavi Hernández.
Es bueno tener mucha competencia porque hay mucho partido también. Titular, eso lo dirá el míster, no me preocupo de eso. Lo que llego a hacer aquí es crecer, porque estoy joven todavía, y ayudar al equipo en cualquier momento. Así que lo veo bueno. Yo también... tengo muchas ganas y cuando hay competición es, para mí es un desafío, así que está bien.
El central i internacional francès, per cert, s'està recuperant de l'operació que va dur a terme a mitjans del mes de juny, del pubis, s'està recuperant. Aquest cap de setmana, de fet, estava entrenant en solitari a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona per recuperar-se, i també era la roda de premsa, com hem dit, la directiva, la família, però també el director esportiu, Mateu Alemany, a qui li han preguntat sobre com han anat aquestes negociacions a les últimes setmanes amb la família de Jules Koundé i amb el Sevilla.
Han esperat, però amb una insistència tremenda. Sé que també el jugador parlant amb el míster contínuament i han fet una demostració espectacular, perquè jo t'he dit una cosa, ells han insistit, voluntat del jugador, voluntat de la gent, voluntat també del míster i, per tant, després del club. I quan va aquesta situació que va aconseguir el president la segona palanca, llavors va un tema quasi de deadline, perquè ell tenia quasi un acord tancat amb un altre club i van haver de fer molta via, se va produir una situació de sorpresa amb el Sevilla, perquè evidentment era en el darrer minut, quan fins a llavors no havíem parlat amb ells perquè no teníem aquesta possibilitat, i crec que en aquest sentit vull donar en valor, posar en valor fins quin punt de compromís ha tingut, quina voluntat ferma, insistent i contínua ha tingut de venir al Barça, no?
Interessant, el que explicava Mateu Alemany de les setmanes que ha estat en converses amb el representant de Jules Koundé. El representant de Jules Koundé li demanava què passava amb la situació del jugador, que el jugador tenia altres ofertes, i com explica Mateu Alemany, Jules Koundé ha volgut venir al Barça, ha aguantat fins que la situació al Barça ha estat clara i fins que el Barça ha pogut fer l'oferta al Sevilla, que com explicàvem la setmana passada va ser una qüestió de dies, i dilluns es feia l'oferta i es va tancar en pocs dies, així que s'ha de valorar també el fet que Jules Koundé hagi esperat al Barça perquè ell volia venir al Barça. Víctor, hi ha hagut una altra notícia en aquesta roda de premsa, sorprenia la porta explicant que el Barça ha activat la tercera palanca, que és la venda del 24,5% de Barça Studios per 100 milions d'euros, i explicava a la porta que això hauria de permetre inscriure els 5 fitxatges fets fins ara, segons els càlculs que tenen al club, oi que sí?
Sí, de fet ha anat tan ràpid el president del Barça que, clar, la comunicació del club ha enviat el comunicat oficial anunciant aquesta tercera palanca fa mitja hora, però ell ja havia desvetllat tot el que havia estat aquesta operació, la tercera injecció econòmica, la venda del 24,5%, ell parla del 25%, però el comunicat es matitza que és 24,5%, de Barça Studios és venda, perquè el d'abans, els drets de televisió era cessió, això és venda, a socios.com, que és una empresa de metavers, de criptomonedes, són 100 milions d'euros, que amb això creu Joan Laporta i, evidentment, la seva junta directiva, que ja serà suficient per poder inscriure tots els fitxatges. Això sí, és important remarcar que això és el que interpreta el Barça, ja ho deien, després quedarà el que interpreta la Lliga, i si veuen així també, però Joan Laporta parlava en aquesta roda de premsa de l'activació ja de la tercera palanca econòmica.
Hemos hecho dos operaciones relativas a la venta de los derechos de televisión, el total es el 25% de los derechos de televisión por 25 años, con Sixth Street, y la venta del 25% de por 100 millones de Barça Studios a consorcios.com. O sea, si sumamos todas estas cantidades que representan un ingreso importante para el Barça, es por lo cual entendemos que estamos haciendo los deberes y que vamos a poder inscribir a los jugadores.
I posava data a Joan Laporta aquesta inscripció perquè ha de ser abans del 13 d'agost, que és quan comença la Lliga pel Futbol Club Barcelona, i necessiten, evidentment, que els jugadors ja estiguin registrats a la Lliga per poder utilitzar tots, des de que sí, Sergi Roberto Dembélé fins a Robert Lewandowski mateix. També explicava Joan Laporta que l'estiu és llarg i que fins al 31 d'agost potser tenen algun interès en fer alguna operació més. Evidentment, tothom pensa en Azpilicueta, Marcos Alonso i Bernardo Silva, que és el gran desitjat. També se li han preguntat a Joan Laporta per Leo Messi. Avui ha dit Joan Laporta, tot diferent al de la gira dels Estats Units, que és jugador del PSG, que té contracte, però que ja ho va dir, que tenen un deute moral amb Leo i que ja es veurà què passa. I sobre si està satisfet en aquest mercat d'estiu amb aquestes operacions, ja 5 operacions i 5 fitxatges, el president del Barça deia això.
Satisfecho, hombre, a ver, incorporar a jugadores de la calidad de Christensen, Kessié, Rafinha, Lewandowski, Koundé, es para estar satisfecho. Si queréis los digo al revés. Koundé, Lewandowski, Rafinha, Kessié i Christensen. Jo crec que està molt bé.
I deia Joan Laporta també en aquesta roda de premsa sobre les declaracions del Bayern, tant del seu entrenador, director esportiu com el president, que ell està obert a parlar amb tothom, també que respecten el Sevilla, que estan fent bé la seva feina, i que si volen seguir parlant també a Madrid, referint-se no, a si veuen en recel aquests fitxatges, que ells també seguiran parlant i als despatxos. Per cert, esportivament, l'equip tornarà aquest dimecres a les 7 de la tarda, Xavi ha donat 3 dies de festa, i ja veurem a Jules Koundé amb els seus companys, coneixent els seus companys, i a Robert Lewandowski, per primera vegada en l'equipació del Barça a la ciutat de Barcelona.
Doncs data pendent aquest dimecres i sobretot aquest 13 d'agost que comença la Lliga, Barça-Rayo Vallecano, el temps que té el Barça per inscriure aquests fitxatges si vol que estiguin en aquest debut contra el Rayo. Víctor, gràcies, bona tarda.
Una abraçada, Sílvia, bona tarda.
Barça que va tornar ahir mateix a Barcelona després de la gira americana. En total, aquesta pretemporada hi ha hagut 2 empats i 3 victòries, inclosa la del Clàssic. Hem volgut fer un repàs de quins han estat els números d'aquesta pretemporada i ens els porta l'Àlex Martínez. Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs anem a parlar sobre les dades que ens ha deixat el Barça en aquesta pretemporada a falta del partit davant Pumas aquest diumenge al Camp Nou. Recordem que el Barça es va enfrontar a l'Olot abans de fer la gira americana i als Estats Units se'n va enfrontar a l'Inter Miami, Real Madrid, a la Juventus i al New York Red Bull, aconseguint victòries davant Inter Miami, Real Madrid i New York Red Bull i 2 empats davant l'Olot i Juventus. En aquests 5 partits el Barça ha aconseguit marcar 12 gols i ha encaixat 3. Ousmane Dembélé, sí, el mosquito, ha estat el màxim golejador de l'equip en 4 dianes, seguit per Depay, Rafinha i Aubameyang, amb 2 gols cadascú. Crida l'atenció que encara Robert Lewandowski no s'hagi estrenat com a golejador, però segur que no tardarà molt, i, per cert, el que més assistències ha repartit ha estat el recentment arribat Rafinha, amb 3 passades de gol. Ara anem a parlar sobre quins jugadors han estat els més utilitzats per Xavi Hernández. El jugador que més minuts ha jugat en aquesta pretemporada ha estat Marc-André Ter Stegen, amb 232 minuts, seguit pel central Eric García, amb 215 minuts, i després ja anirien Sergio Busquets i Jordi Alba, amb 213 minuts cadascun. Dels fitxatges, el que és més minuts ha jugat ha estat Christensen, amb 200 minuts. I ja que parlem de Christensen, hi ha molt debat sobre quina serà la parella central titular aquesta temporada. Doncs bé, durant tots els partits de la Lliga Americana, Xavi Hernández ha posat d'inici a Eric García i Christensen. Això canviarà, ja que Araujo ha hagut de jugar de lateral i tornarà segurament a ser central, i l'incorporació de Koundé. Però crida l'atenció la situació de Piqué, que quan ha estat disponible no ha jugat de titular. Així que a veure què decideix Xavi en el futur. Doncs aquestes són les dades de la pretemporada del Barça. De moment, molt bones sensacions pels blaugranes, que no coneixen la derrota.
Bona informada, l'Àlex. I per començar a treure conclusions sobre aquest nou Barça de Xavi, saludo a un altre Àlex, a un dels millors analistes que conec, l'Àlex Dalmas. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, intentant aprofitar alguns dies, però sempre connectat al futbol, així que, com bé dius, hem seguit la gira de prop.
Sí, què és el que més t'ha agradat d'aquesta gira americana del Barça?
Bé, jo crec que és d'hora encara per treure conclusions, perquè ja sabem que les alçades de preparació són les que són i la càrrega de feina no la podem saber exactament, però sí que hi ha detalls importants i crec que positius. El que més, des del meu punt de vista, és el guany en el potencial ofensiu i les diferents alternatives que té ara Xavi i que ha demostrat ja l'equip, no? Perquè amb les incorporacions a dalt tots podíem intuir que hi haurien noves coses, que l'equip tindria més gol, però al final el futbol que dicta sentència és la gespa, no? I el Barça ho ha demostrat aquests dies, en aquests partits. Hem vist en l'últim partit, Xavi pot utilitzar fins a 5 combinacions diferents amb la gent de dalt, no? Canviant davant dels dos extrems, podem jugar amb cama natural als dos extrems, jugant amb un nou més definit com és Lewandowski, podem jugar amb d'altres alternatives, fins i tot amb Aubameyang a banda, a la dreta i a l'esquerra, i crec que l'equip ha donat un pas endavant en això. L'equip és més incontrolable a l'hora de ser defensat, sobretot a l'últim terç, que al final és en el futbol el que marca la diferència. Per tant, per mi, el punt més positiu és aquest, eh? Més enllà de que hi ha altres coses que jo crec que el Barça ha millorat, crec que el joc de posició està més clar, crec que tots els jugadors estan més ordenats, tant amb pilota com sense pilota. Crec que sobretot aquesta part final de camp, aquí li veig el Barça, millora des de el pla individual, però també des del pla col·lectiu.
I el que menys t'ha agradat, Àlex?
Bé, el que menys m'ha agradat continua sent una mica la fase defensiva. Sabem que el Barça ja ve de ser fràgil, l'última temporada així ho ha demostrat, i l'altra, l'anterior a l'última, també. El Barça ha encaixat més gols del que era habitual, però és que no només són els gols, sinó la sensació de que els rivals amb poca cosa li fan perill, no? I crec que la sensació aquesta encara l'hem tingut una miqueta, encara no ha desaparegut. Segurament, doncs, l'arribada de Koundé, i si acaba arribant més jugadors que pugin el nivell i que tinguin les característiques adequades per defensar molts metres a l'esquena, ho millorarà, però crec que l'equip ha de ser més compacte. I quan parlo compacte, ha d'haver-hi menys distància entre línies, els esforços han de ser menors, però ha de ser més eficient. I dins d'això, el que crec que és que són els dos principals talons d'Aquiles de l'equip en el vessant defensiu, una són les transicions del rival, és a dir, les contres. Crec que l'equip encara no està ben posat i encara té problemes per defensar-la. I l'altre és l'espai entre línies que va entre el mig del camp i la defensa. Aquest espai, per la gent que ens escolti i que ho entengui, aquest espai que hi ha als costats del pivot, als costats de Busquets, als costats de Nico, als costats de Pjanic, quan juguen, aquí el Barça està tenint problemes per parar els rivals.
A nivell defensiu, avui s'ha presentat Jules Koundé, t'he llegit a La Vanguardia que estàs encantat amb aquest fitxatge, ha de portar molt, no?
Sens dubte. Sí, primer de tot perquè, vaja, a mi em sembla que és un defensa ideal per la manera de jugar del Barça, per la de qualsevol equip dominant, però per la manera de jugar del Barça especialment. És un jugador que... Mira, sempre al Barça hem dit que hi ha dues coses importants per un defensa. Una és saber gestionar molts espais a la seva esquena, això que et deia, jugar amb la línia molt alta, i l'altra és tenir bona sortida de pilota i poder sortir de pressió quan els rivals et pressionen. Bé, doncs Koundé té les dues coses. Koundé és un futbolista que té bona sortida de pilota i que, a més, cap endarrere és molt potent, amb la qual cosa crec que és un valor extra. Jo deia fa alguns dies que segurament a dia d'avui no és el millor central del món, perquè podríem trobar Van Dijk, Rubén Díaz, que a dia d'avui doncs jo crec que estan un pas per endavant, però per la manera de jugar al Barça jo no veig central millor que Koundé al món. Per tant, em sembla que ajudarà a erradicar aquestes coses de les que et parlava, i crec que és un fitxatge que en el futbol no sabem mai què pot passar, però a priori ha de ser pels propers 8-10 anys.
Té només 23 anys, Koundé. Arriba amb la vitola potser de gran fitxatge de l'estiu i de que potser ha de ser titular, però és que tenim un overbooking als centrals. Et trasllado la pregunta que estem fent avui als oients al nostre Twitter, que és si la parella Koundé-Araujo serà la més titular d'aquesta temporada. Tu ho veus així?
Jo crec que sí. A veure, és que hi ha moltes derivades, eh? És a dir, no ens oblidem que el Barça pot passar a jugar amb defensa de 3, que de fet a mi és una cosa que m'agradaria molt, no? És a dir, és un equip que ara mateix té molts més centrals que laterals, i per tant té tota la lògica del món. Si partim de la premissa, com diu la vostra pregunta, que és una defensa de 4, crec que sí. Crec que Araujo i Koundé ha de ser la parella més utilitzada, tot i que crec que Christensen jugarà molt. De moment ha donat molts bons minuts, crec que és un central que és molt millor del que la gent es pensa, i després hi ha la incògnita de Piqué, no? Què passarà? Per tant, igual que passarà a dalt, jo crec que veurem molta rotació al darrere, però si després recapitulem, no hi ha lesions i tot va normal i la defensa són de 4 i fem el còmput dels minuts total, crec que sí, que seran aquests dos el que parlem. Veurem qui va a perfil canviat, perquè tant Koundé com Araujo estan acostumats a jugar a la dreta i, per tant, algú s'haurà d'adaptar a l'esquerra. Si són aquests dos la parella, crec que anirà Koundé, però tot això ho hem d'anar a veure. Sigui com sigui, sí, m'apunto a aquesta aposta, però en qualsevol cas, com us deia, al davant també passa al darrere. Xavi té moltes opcions per les quals triar.
Apuntes a aquest possible canvi de sistema, aquest 3-4-3, tu el veus?
Jo el veig. És veritat que jo, quan jugava, a mi m'agradava molt aquest sistema i sempre me'l miro amb bons ulls, eh? Jo crec que el Barça se li està posant cara de 3-4-3. Crec que, per el que us deia abans, no? Perquè hi ha molts centrals, molts solvents, molts, i en canvi a les bandes doncs, hi ha menys jugadors. També hi ha molt migcampista, hi ha molt talent a dalt. Crec que és un sistema que, a part d'agradar-me a mi, ara s'ajustaria molt al Barça. I crec que el veurem, eh? Una altra cosa és que Xavi ens ha ensenyat que no li agrada ser partidari tampoc d'un sistema, li agrada intervindre molt tàcticament. Crec que veurem partits de 3-4-3 i altres de 4-3-3, sí.
I et plantejo la mateixa juguesca dels dos centrals, però davant. Sembla que Lewandowski i Ansu han de ser inamovibles. Per tu, la davantera titular, quina serà?
Difícil, eh? Aquí serà difícil. Crec que hi haurà molta rotació i crec que veurem totes les cares. El més titular de tot per mi serà Lewandowski. Si Ansu està bé, estarà allà. Crec que Ansu també tindrà temps de serra, no? I hi haurà moments en què estarà més fi que d'altres. I hi ha una plaça a la dreta que aquesta hi haurà una disputa important. Crec que d'entrada serà Rafinha. Però, home, Dembélé tindrà minuts, Ferran també tindrà molts minuts. Crec que en futbol, amb tants partits, diguéssim, fer aquesta pregunta, jo l'entenc, eh? Perquè al final és la que volem saber tots. Però és complicada, perquè hi haurà molta rotació, però aquest any encara més. Hem de pensar que és any de Mundial, hem de pensar que d'aquí fins a que comenci el Mundial hi ha partits cada 3 dies, i per tant ho veurem tot. El més titular de tot, Lewandowski. El segon, Ansu. I a partir d'aquí jo crec que tots els altres tindran quota.
I fem la mateixa jugues que al mig del camp ja que ens hem posat. Busquets, Pedri... I una variant? O...
Si és enmig del camp de 3, jo crec que aquí està més clar, eh? Busquets, Pedri, Gavi. Si fos un mig del camp de 4, que això voldria dir defensa de 3, aquí ja s'obre la qüestió i aquí podríem posar els mateixos 3 amb Kessié, els mateixos 3 amb Frankie, si es queda, els mateixos 3 amb Nico, però jo crec que aquests 3 seran els més titulars amb bastanta diferència aquí.
Nico, és la meva debilitat. No sé si el veus més fora que dintre, si creus que hauria de buscar sortida per tenir minuts.
Espero que no, perquè també és una debilitat per mi. Crec que és un jugador que té moltes coses del Barça i crec que hauria de ser l'aposta com a alternativa de Busquets. Crec que aquesta posició li va molt bé i a mi m'agradaria veure'l aquí. No, espero que no. Espero que pugui tenir quota. És veritat que no parteix com a titular i crec que ara mateix no és un titular de l'equip, però amb una temporada que, com us dic, hi haurà partits cada 3 dies, crec que Nico ha de tenir el seu espai. A més, crec que és un jugador que, per prestacions físiques, per tal com és ell, té tendència a millorar en la continuïtat. És a dir, quan més partit juga, millor està. I confio en que sigui un jugador que no serà el titular, no podrem posar-los entre els 11 que tinguin més minuts, però confio que sigui un jugador que al final de l'any tingui bastants minuts.
Totalment d'acord, Àlex. A veure si té minuts i si aprèn aquí al Barça com fer de Busquets, que ja ho sap bastant, i veurem si tenim Nico també per molts anys. Àlex, t'agraeixo molt aquests minuts i espero que tinguis unes molt bones vacances, ara així et deixem descansar.
Al contrari, és un plaer i igualment, bones vacances també per vosaltres.
Adéu. Molts dubtes, a l'Espanyol, molts dubtes. Va començar bé la pretemporada amb victòries contra el Montpellier i el Lille, però les derrotes en l'última setmana contra l'Inense i Brighton preocupen. Juan Arias, què se'ns obre d'aquí en endavant?
Què tal, Silvia? Bona tarda. Sí, derrota contundente de las que hacen daño contra el Brighton inglés el pasado sábado. Al equipo solo le queda un amistoso, el que jugará el sábado que viene en el campo del Nápoles. Ojo, que es otro equipo de enjundia, que este año jugará Champions. La intención estos días es agilizar sobre todo la salida de aquellos futbolistas con los que no se cuenta. Buley está muy cerca de regresar al Shanghái y sería la primera salida, además de Mbarba, Vilena, Aleix Vidal, Vargas, Di Mata y sobre todo Raúl de Tomás, que sería la clave de cara a reforzarse para la temporada que viene. Una situación complicada que está siendo reivindicada desde hace varios estamentos, el hecho de tener dinero para poder reforzar el equipo como conviene. En este aspecto se habla de un interés del Real Madrid en recuperar al delantero, aunque no parece que la opción vaya a cristalizar. Primero, porque el club blanco no estaría en condición de pagar entre 30 y 40 millones que seguramente pediría el Español, y porque antes tienen que deshacerse de Mariano. También se hablaba de Borja Mayoral, pero este a última hora ha firmado por el Getafe, así que en principio Mariano sería un poco la puerta de entrada de Raúl de Tomás al Real Madrid si finalmente este saliera. Sigue sin entrenarse durante la pretemporada con el grupo, ni jugar ni un solo amistoso durante esta pretemporada. Hoy la plantilla ha tenido descanso, mañana inicio de los entrenamientos y, por cierto, Vinicius y Brian Olivan ya están inscritos en la Liga.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Saludo al director de Tiempo de Español, Javier de Aro. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te deja el cuerpo lo de este fin de semana?
Bueno, a mí más que lo del fin de semana me deja el cuerpo desde hace tiempo la preocupación por la situación de Raúl de Tomás, por su relación con el entrenador, por el hecho de que se sigue sin traer jugadores que son necesarios, porque hay jugadores que no cuentan y que no han salido, que no hemos vendido nada. Es una cosa que genera una serie de dudas por malas gestiones o por una situación contractual económica de muchas cosas que dejan al Español con 14 jugadores fijos, más toda la gente joven, que no podemos cargarle a la gente joven una responsabilidad a falta de menos de 2 semanas para que empiece la Liga. Y había un timing de Catoira que nos pedía paciencia, pero ha llegado un momento en que la situación del timing empieza a complicarse, porque vamos a sacar posiblemente muchos jugadores y vamos a liberar más salarial, que de eso el equipo está bien, el club no tiene problema en la situación de poder inscribir, pero si quieres fichar, no tienes dinero para fichar. Es un poco todo lo contrario, y no voy a hablar de palancas ni nada, que el Barcelona se está vendiendo el alma al diablo para fichar, pero no puede inscribir, y nosotros podemos inscribir, pero no podemos fichar. Es un poco la contradicción entre un equipo y otro.
¿Por dónde crees que van a ir los tiros? ¿Qué va a reforzar la Secretaría Técnica?
A ver, está claro que hace falta un portero. Dragoski, por ejemplo, que estaba cercano al Español, porque la Fiore pedía 7, la Fiore está jugando un poco a la necesidad también ahora de que se lo quiere jugar, sacar de en medio. Tenía un acuerdo con la Spezia, pero el representante del jugador no quiere ir a la Spezia y está pidiendo una cantidad, no sé si como estrategia o no, para que el Dragoski no fiche por el equipo italiano. El Español, recordemos, tenía un acuerdo ya con Dragoski de salario de 5 años, pero mientras no llegaras a un acuerdo con la Fiore, era imposible. El tiempo, no sé si va a favor del Español o va a favor de jugadores, que no lo sé, pero al Español hace falta un portero, un central, un centrocampista, 2 extremos y un delantero si se va Raúl de Tomás, que tiene todos los números de irse, porque es que mentalmente este jugador, a no ser de que al final se solucione su estado anímico, su relación con el entrenador, se va a ir. Y claro, se tiene que ir siempre por encima de 30 kilos, porque todo lo que sea menos de 30 kilos, el Español no consigue nada, porque nos falta amortizar 4 años del jugador, tenemos que dar el 20% de la plusvalía al Benfica, es decir, te costó 22-23, lo tienes que vender como mínimo entre 35 y 40 millones si quieres sacar algo para poder fichar y poder mejorar lo que tienes. Y yo aseguraría otro puesto más, el lateral derecho. Es decir, quedarte con Oscar Gil me parece una de las cagadas más grandes que ha hecho el club. Es un jugador para mí de segunda división, que es una de las rémoras también de Rufete, como todo lo que está quedando ahora. Y responsabilizar a Rubén Sánchez, que para mí es mucho mejor que Oscar Gil, pues creo que también está haciendo un error, porque es un muy buen jugador, pero tiene 19-20 años. Y el hecho de haber cedido a Víctor Gómez al Braga sin opción de compra obligatoria, pues es un error también. ¿Por qué? Porque si lo hubiera cedido con opción de compra obligatoria, 2 millones serían tuyos ya. Así que la situación de los tempos empieza a ir en contra del Español y eso empieza a preocupar.
Sí, señor, quedan 2 semanas para ese debut en Balaídos. Javi, iremos hablando estos días. Muchas gracias.
Simplemente decir que queda un mes para acabar el mercado. Uh-huh. Pero es que en ese mes hay 3 partidos. Uh-huh. Hay 3 partidos. Y si te ven exigido, pues te van a pedir más. Claro. Esa es la realidad.
Claro, vas a pagar ahí el oro y el moro. Bueno,
exacto.
Javi, gracias. Un
buenas
abrazo.
Tardes, gracias. Chao. Buenas tardes.
I el Girona segueix pendent de configurar la seva plantilla. Aquesta setmana serà intensa de partits. Què tenim per davant, Indeia Correa? Bona tarda.
Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? Sí, el Girona tiene esta semana los últimos partidos de pretemporada antes de enfrentarse al Valencia en la primera jornada de Liga. Los de Michel se enfrentan este miércoles al Nápoles a las 8:30 p.m. en Castel di Sangro. Después de este partido, el conjunto gironí tendrá un fin de semana lleno de trabajo. Por un lado, el sábado a las 9:00 p.m. jugarán contra el Bolívar el trofeo Costa Brava en el estadio de Palamós. Y el domingo a las 7:00 p.m. el Girona afrontará el último partido amistoso contra el Zaragoza en tierras gerundenses.
Gracias, Indira. La otra noticia, una de las grandes noticias del cap de setmana, és que Anglaterra ha guanyat l'Eurocopa imposant-se a la final a Alemanya per 2-1 en un partit històric, amb 87.192 espectadors a Wembley, rècord a una final d'Eurocopa, incloses les masculines. Ens atindrem avui en la figura de la nova jugadora del Barça, Lucy Bronze, campiona d'Europa amb Anglaterra. Ens ho explica l'Aurora Fuster. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs la nova incorporació blaugrana ha estat clau durant el pas de les angleses per assolir la seva primera Euro. Anglaterra ja es presentava com a clara favorita en ple de victòries en la fase de grups i Lucy va liderar l'equip en les següents rondes. Peça fonamental en la victòria de quarts contra Espanya també va ser determinant amb exhibició inclosa a semis contra Suècia. La lateral va guanyar el duel enfront a l'altra jugadora blaugrana, Fridolina Rolfo. La sueca culé no va poder evitar que Bronze traslladés la seva intensitat en defensa a l'atac. La internacional per Anglaterra va assistir el gol que obria el marcador i va marcar el segon de cap. Així va protagonitzar la classificació a la final de les angleses, sent una de les jugadores amb més minuts disputats en l'Euro. A més, Bronze no ha estat l'única blaugrana que ha aixecat un títol en la seva selecció. Geise Ferreira va aconseguir la Copa Amèrica amb la selecció brasilera després de l'1-0 en front Colòmbia. Amb dues jugadores comptaran amb aproximadament 10 dies de descans abans d'incorporar-se a la disciplina blaugrana. Les de Giraldes disputaran el seu primer amistós el 6 d'agost contra el Lleida al Johan.
Gràcies, Aurora.
Que vagi bé.
I parlem de futbol sala perquè l'Indústries García inicia aquesta tarda la pretemporada i tenim novetats sobre la polèmica oberta amb el seu tècnic Javi Rodríguez. Juan Arias.
Sí, Indústries Santa Coloma ha llegado a un principio de acuerdo para que el técnico Javi Rodríguez se desvincule del club y firme por el Pozo Murcia. Una vez acabó la pasada temporada, Rodríguez aseguró que no iba a seguir como técnico colomense a pesar de tener un año más de contrato y llegó a un acuerdo con el club murciano que después de varios meses de negociaciones finalmente ha decidido pagar la cláusula de 80.000 euros. El sustituto de Javi Rodríguez será Xavi Closas, hasta ahora entrenador del Barça B. Industrias por la mañana ha iniciado lo que es la pretemporada con las pruebas médicas y mañana lo hará con los entrenamientos. Han habido algunas novedades deportivas. Bernat Povill y Nil Closas son altas, mientras que Dragoski y Sepe son bajas. Se han ido a Inter y Bermusel también ha dejado el club de Santa Coloma para fichar por el Martorell.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
El Barça ha fet oficial ara sí ja el fitxatge d'Oriol Paulí. Indira Correa.
Sí, ja és oficial. Oriol Paulí és jugador del Barça. El conjunto blaugrana fitxa a l'alero para las 2 próximas campañas. Paulí, de 28 años y 2,01, ha jugado las últimas 2 temporadas en el Moraván Andorra, con una media de 6,4 puntos y 3,6 rebotes en la Liga Endesa y 8,2 puntos y 4,8 rebotes en la Eurocopa. Escuchamos las primeras palabras de Oriol Paulí como culé.
Hola, culés. Después de 8 años, torno a casa. ¡Visca el Barça!
Con este fichaje, el Barça cubriría el mínimo de jugadores de formación en su plantilla como lo exige la ACB, contando con Mirotic, Abrines, Sergi Martínez y Pierre Oriola.
Gracias, Indira. I la penya ha anunciat que començarà la pretemporada el 22 d'agost amb revisions mèdiques. El primer partit oficial, semifinals de la Lliga Catalana, el 20 de setembre contra el Manresa a Tarragona. Nosaltres marxem recordant les enquestes que us esteu plantejant avui al Twitter de l'EsportsCope. En Clau Barça us estem preguntant si davant l'overbooking de centrals creieu que la parella més titular serà Koundé i Araujo. Penseu que sí al 85% i que no al 15%. I en Clau Espanyol us estem preguntant si esteu preocupats amb la pretemporada de l'equip. La majoria dieu que sí, el 68%, dieu que no, el 32%. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà, mateixa hora, us esperem a tots, adeu.